Molt bon dia a tothom. Avui és aquell dimecres del mes que dediquem als polítics de Lloret de Mar que seiem a taula, representants i portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament. La tertúlia política és un espai i un programa en què escoltem opinions, arguments i debats. La voluntat és posar en valor els acords de ple i també l'actualitat. A les últimes hores, a Lloret hem presenciat la protesta ahir dilluns a les portes de l'escola Pere Torrent. La va organitzar l'Associació de Mares i Pares LAMPA per reclamar més recursos i la consideració del centre de màxima complexitat per les 32 nacionalitats d'alumnes que hi ha al centre i l'arribada constant de nouvinguts durant el curs. La protesta compta amb el suport de la Interampa, de la direcció del Pere Torrent i també dels grups municipals que van ser presents ahir a la manifestació. Això va ser aquest dilluns, dia en què es va fer un minut de silenci en senyal de condol per l'atemptat de Manchester. Les autoritats sanitàries han alertat que d'entre dels 59 ferits n'hi ha de molt greus, cosa que podria fer augmentar la xifra de morts, que ara és de 22 persones. Entre les víctimes hi ha una nena de 8 anys i un adolescent de 18. Quan es fan aquests minuts de silenci, hi ha qui es qüestiona el gest habitual per part de les administracions. Aquests són els temes que d'entrada volem plantejar en la tertúlia política d'avui, que és la darrera de la temporada. Per poder començar, saludem els polítics que ens acompanyen en directe en els estudis del carrer Sant Pere. Tenim Jordi Saiz per part de Convergència. Molt bon dia.
Bon dia.
Richard Bentham, del Moviment Independent de Lloret. Molt bon dia.
Bon dia.
Cristian Fernández, del Partit Socialista. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Carlos Clos, per part d'Esquerra Republicana Avancem. Bon dia.
Bon dia.
Xavier Rodríguez Pacios, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Bon dia.
Bon dia, bona.
Jordi Hernández, de Ciutadans. Bon dia.
Hola, bon dia.
Juan José Sancho López, de Lloret si se puede. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Enric Martínez, com a regidor no adscrit. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia a tots, benvinguts per ser aquí. Per on volem començar, si us sembla, parlem de la protesta ahir en el Pere Torrent, que va convocar un bon grapat de mitjans de comunicació, a part de nosaltres. Va venir TV3 i Catalunya Ràdio, fet que va donar més ressò en aquesta notícia. Entre els presents que donaven suport a la concentració hi eren vostès, els representants dels grups municipals. I la pregunta és aquesta: per què fan costat en aquesta protesta a la manifestació que es va fer a les portes de l'escola Pere Torrent? Qui vol començar?
Regió d'Educació.
Sí? Que també hi era present, senyor Jordi Saiz.
Pues, moltes gràcies per la deferència i deixem-me parlar en primer lloc sobre aquest tema. Bé, per què ho apoyem? Doncs perquè creiem que l'escola té unes mancances que cal ser ateses, i per això hi som, i per això hi estem treballant des de fa uns quants mesos, a canviar, diguéssim, els criteris perquè es donguin aquests recursos a les escoles. A dia d'avui hi ha uns criteris que entenem que no s'ajusten a les necessitats de les escoles de Lloret, que per aquest motiu entenen que no se'ls adoten d'aquests recursos, i el que estem treballant, junt amb els serveis territorials d'ensenyament de Girona i amb la Conselleria d'Ensenyament, és a canviar aquests criteris per tal de que se'ls doti dels recursos necessaris, sobretot amb aules d'acollida i amb el nombre de professors i amb la substitució dels professors des de la baixa del primer dia. Aquests són els dos conceptes bàsics que hi estem treballant per tal de que Pere Torrent no es vegi mancat de recursos, perquè a dia d'avui o ets màxima complexitat o no tens res, i aquest criteri s'ha de canviar, i aquesta és la línia de treball que tenim amb, ja dic, amb serveis territorials i la conselleria, i per això hi som i per això hi estem treballant, i creiem que podem arribar a una entesa i a una solució.
Ahir vam entrevistar el senyor Polanco, el director dels serveis territorials. Ens va dir que en un llistat provisional el Pere Torrent en principi no hi era, no estava considerat així com de centre de màxima complexitat, però que estaven, com diu el regidor, mirant altres paràmetres per veure si es podia incloure finalment. És a dir, no es donava res per perdut d'alguna manera.
No, perquè ja dic, és que a dia d'avui el criteri és o ets màxima complexitat o no tens res. I això és un criteri que no és just, diguéssim, perquè si ets màxima complexitat tindràs tots els recursos, però si et falta un indicatiu per no arribar-hi, doncs no et doten de res. Però tens una sèrie de mancances en unes situacions concretes, i Pere Torrent té un nivell d'entrada i sortida d'alumnes molt gran al llarg de l'any. Això provoca que l'aula d'acollida estigui sobresaturada i sobreocupada i que no doni l'abast, i això afecta el projecte educatiu del centre. I amb això estem treballant. Serveis territorials entén que això seria una solució, entén que aquesta solució és la que s'ha de treballar, i així s'està traslladant a la conselleria. I això és una feina que, ja dic, es porta treballant-hi des del mes de gener. Des del mes de gener d'aquest any, perquè en vèiem que els indicatius de l'escola no variaven, que aniríem encaminats a que no seria màxima complexitat, però que no se l'havia de deixar de dotar de recursos.
Qui més vol continuar?
jo crec que era...
Iniciativa.
Sí, crec que era de rebut que, doncs, que el regidor d'Educació parléssim, en primer lloc, perquè això no solament, no solament ve d'aquest dimarts de la mobilització, sinó que l'últim Consell Escolar Municipal, al mes de març aproximadament, va haver una declaració conjunta de totes les forces polítiques que estan representades al Consell Municipal Escolar, i de la comunitat educativa també, una carta que se la va enviar al director territorial d'ensenyament en la que es demanava no solament que el Pere Torrent tingués aquesta qualificació, sinó que es demanaven més coses, perquè el problema d'educació a Lloret de Mar no solament és el Pere Torrent, és un problema, hi ha una problemàtica en el seu conjunt. Per exemple, dues coses que es demanaven era la construcció d'una nova escola i d'un nou institut, perquè les aules estan sobresaturades. Aquesta era una de les demandes que es feia i que provisionalment s'instal·lava instal·lessi a l'Institut Rocagrossa un mòdul prefabricat, doncs, per encabir una línia més, etc, etc. Estic parlant una mica de memòria. Però a mi això me ve també, doncs, me retrotraé d'aquí, fa 5 anys. Fa 5 anys van començar les mobilitzacions, en aquest cas per part dels professionals de l'educació, denunciant les retallades en educació, precisament. L'any 2012 van començar aquestes retallades. Això ho hem de tenir molt, molt present. En aquelles mobilitzacions, doncs, eren quatre i el cabo. Jo me'n recordo, en aquestes mobilitzacions que estaven nosaltres presents, doncs, desgraciadament no va haver una implicació com va veure ahir a la convocatòria de l'AMPA. Per què dic això? Perquè les retallades venen de lluny, no venen d'ahir o d'abans d'ahir, venen de lluny. Hi ha elements distorsionadors a nivell local, és a dir, per mi un element distorsionador a l'hora d'agafar nouvinguts, que Lloret de Mar és un paradigma dels nouvinguts, perquè em sembla que pot ser la població que més nouvinguts té al llarg del curs, doncs hi ha un element distorsionador. Hi ha un centre públic que no acull cap nouvingut. És el centre concertat, i la llei diu que un centre concertat té una qualificació de públic. Doncs això és un element distorsionador, i aquest element, doncs, tenim que treballar per rectificar-lo. Si no, sempre estarem posant pegats a l'assumpte. Jo vull valorar-lo positivament, és a dir, avui les declaracions que sortia del delegat territorial, doncs, eren dient que sí que donaria més recursos al col·le. Jo crec que això és un pas endavant, això és positiu. Ara veurem de quina manera és concreta. Per tant, jo el que sí vull és donar un missatge d'esperança, de dir, a veure com es qualifica o com es transforma aquestes bones paraules per part d'ensenyament en aquest centre. Vull entendre que tots estem en aquesta onda, precisament, en la de l'esperança i en la de que això és un primer pas i que és un pas positiu.
Sí, mira, nosaltres, jo precisament vaig estar 8 anys president de l'AMPA del Pere Torrent, i amb l'Antoni Lorente, el company del Partit Socialista, que era tresorer, i ja van indagar aquesta problemàtica amb la Trini, que era la directora en aquella època, companya teva, si mal no recordo, Xavi, i vam estar intentant amb els serveis territorials d'ensenyament reconduir el que estava passant, perquè realment teníem en els sòtanos, si us en recordeu, P3, P4, P5, estaven els sòtanos, que eren els sòtanos, eren els sòtanos del propi col·legi. Llavors, clar, vam començar a lluitar amb això i realment lluitàvem precisament per el que ens ocupa ara, perquè tenim més de 100 nacionalitats a Lloret, l'aula d'acollida estava sobresaturada i el compromís del Servei Territorial d'Ensenyament ja ve d'ençà, de fa 8 o 9 anys. I on estem? 8 o 9 anys després estem al mateix lloc. Però ara hi ha un avantatge, que si més no ara hi ha un quòrum en tots els equips, tots els partits polítics representats a l'Ajuntament, el regidor n'ha escrit també, i estem treballant en aquest sentit. Jo entenc que és una feina que hem de fer tots conjunta, i de la mateixa manera que tots units vam aconseguir obrir el cap de Lloret, crec que si ens unim tots amb aquesta feina, tornarem a aconseguir una victòria davant de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas davant dels serveis territorials d'ensenyament.
Juan José.
Bueno, yo quiero decir que, si no recordáis, en el pleno de los presupuestos, el grupo de Podemos hicimos una solicitud económica de unos 50.000 euros, me parece que eran, para mirar de contratar técnicos de apoyo para estas situaciones que están ocurriendo en todos los colegios públicos.
Pero eran de secundaria, ¿eh? No eran de primaria.
De primaria y secundaria, era
no,
para,
no,
sí, sí, para todo.
Bueno,
la economía, lo que pedíamos era una dotación económica para esto y otras cosas que necesitamos en el pueblo, para el pueblo, la cual se echó atrás, o sea, no prosperó, ¿no? No. Eso le hago recordar. No, no, aparte, aparte de los...
Se aceptó. Se aceptó, está en la partida
presupuestaria. Pero no, 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 no para hablar de los técnicos.
Dentro del pacto de presupuestos en el cual estaba Paulino, sí, y estaba yo, entró esa partida de 50.000 y, como bien te dice el regidor, era para secundaria.
Fue una de las partidas con las cuales aceptó el voto de Angelici si puede Podemos.
Claro.
Bueno, no recuerdo ahora bien cómo...
Voto a favor.
Hubo una que... que estuvimos nosotros ahí que para esto, ¿no? Aparte de lo que se vaya haciendo ahora con educación.
Mm-hmm. ¿Quién más vol parlar?
A mí a
ver, Richard Bentham.
Bon dia. A mi el problema que veig és, com bé ha dit l'Enric, fa 8 anys que s'està treballant. Els colors polítics de l'Ajuntament i Generalitat potser provoquen més problemes que beneficis. No m'acaba de fer gràcia la imatge pública que està donant el govern quan per darrere hi ha pressions o hi han hagut pressions perquè no hi haguessin mobilitzacions. Tot això em fa una mica de por i el que ven el senyor Polanco és fum purament.
Per al·lusions,
sí, Jordi Saiz. Sí, són bastant directes les al·lusions. Els colors polítics del govern i de Generalitat i de l'Ajuntament. Miri, jo no ho veig amb color polític, perquè si ho veiés amb color polític, possiblement hagués dit que faci la conselleria i nosaltres no ho hem dit. I no aniríem a un Consell Municipal Escolar, adoptaríem una sèrie d'acords que el que fan és intentar pressionar per dotar més recursos. I això no, i nosaltres no juguem aquest joc, no juguem al joc del clientelisme. Escolti'm, ho ha explicat molt bé el senyor Pacios, és a dir, el Consell Escolar Municipal va fer una sèrie de demandes, aquesta n'era una, crec que són 8 punts els que es van demanar, i d'aquests 8 punts estem treballant amb tots 8 punts. I aquest és el mandat que tenim. Després diu pressions perquè no es fessin mobilitzacions. Escolti'm, sigui més concret, quines pressions, a qui s'han fet aquestes pressions, on s'han manifestat aquestes pressions, aquí no hi ha hagut pressió de ningú, aquí hi ha hagut recolzament. Hi ha hagut recolzament, senyor Bentham, no hi ha hagut cap pressió a ningú. No sé què vol, si vol trobar algun tipus de conflicte allà on hi ha, jo crec que hi ha una sèrie d'unitat. Ara veig que ja no hi és en relació a aquest punt i a aquest extrem. No vaig veure ningú ahir que em recolzés a les meves manifestacions o que els puntualitzés. Tot el contrari, crec que tots hi estàvem d'acord amb el que vam dir, el que s'ha manifestat, que és de dotar amb més recursos el Pere Torrent. Però aquí, ara jo crec que això està fora de lloc. Aquesta manifestació que vostè acaba de fer no està dins dels paràmetres del clima que ha d'imparar, com ha dit molt bé el senyor Pacios, d'anar tots aquí units i amb el mateix criteri a fi de reclamar aquests recursos, sigui qui sigui el color polític. Ah, ho has dit l'Enric. A l'hora de reclamar aquests recursos. No entenc aquesta manifestació que s'ha fet ara aquí.
Ens falten conèixer posicionaments de Ciutadans, Jordi Hernández.
Doncs sí, com s'ha deixat clar aquí a la taula, anem tots a una, igual que va passar amb el tema del CAP. És una reclamació que no és d'ara. Jo, des que estic a les consells escolars els últims 2 anys, el tema és recurrent, per el que em diuen els companys, no són 2, sinó fa moltíssims anys. Llavors, potser sí que cal pressionar una miqueta més, com vam fer amb el tema del CAP, i en aquest punt, des de Ciutadans, només podem exigir i demanar a l'equip de govern que, com vam fer amb el CAP, encapçalin aquestes reclamacions, i si hem de sortir al carrer cada dia, sortim, perquè és necessari.
No va ser una manifestació de cap color polític. De fet, va ser una manifestació totalment exemplar i modèlica per part de l'AMPA, i evidentment si l'AMPA ens convoca de primera mà, perquè porta molts de mesos amb això, no és una cosa que sigui d'ahir, i evidentment que, i com algú ha dit, és un moviment de tots els grups, no, aquí no abandera ningú. La regidora d'Educació, evidentment, està al capdavant, però, home, quan el Pere Torrent rebi els recursos que necessita urgentment, doncs aquí guanyarem tots, cap grup polític, guanyaran els alumnes i els pares.
Carlos Clos, per part d'Esquerra Republicana, avancem.
Sí, bueno, una miqueta afegir el que s'ha dit. És evident que vivim en un poble complex i això es nota es nota en aquests casos de les escoles. És evident que necessitem molts de recursos que en altres poblacions no tenen aquesta problemàtica, això és un fet. La unitat crec que és un valor molt important, per tant entenc que no és de rebut parlar d'unitat i al mateix temps intentar posar-hi una cunya, vale? Per tant, si hem d'anar tots, si hem d'anar-hi tots plegats, hem d'anar tots plegats i fer suport en el regidor responsable de l'àrea. Sé que s'estan fent gestions a nivell de la Generalitat per intentar solucionar-ho, sé que el regidor està treballant i per tant el que hem de fer és anar tots a l'una i intentar solucionar aquest problema i que arribi més recursos on tenen que arribar, que és a les escoles.
Ahir des de l'AMPA ens van dir que si d'alguna manera no aconseguien el que volien no descartaven noves mobilitzacions. No sé com ho valoren això.
Bueno, ja que parlen de mobilitzacions, això de les rotllos...
Tu que ets expert en això...
Em mira directament, el senyor Fàbio.
T'ha mirat directament, eh?
No, però és una cosa que
tinc al davant.
No és per altra cosa, i no és perquè sigui el més jove de tots, que tot el contrari. Però el que sí que és veritat és que sí que s'aconsegueixen coses. Això queda clar, és dir, jo crec que aquí hi ha dues potes, la nostra forma de treballar, la pota institucional, que està molt bé, que pots pressionar a nivell institucional, però jo crec que si avui han sortit o ha sortit el delegat territorial de educació desdient de lo que havia dit d'una resolució provisional, és perquè ahir va passar alguna cosa a Lloret de Mar i és perquè ahir va haver una mobilització de pares que deien que volien més recursos per a aquesta escola, eh? Jo crec que aquesta és també una altra part de la realitat. Tenim dues potes al carrer i tenim la pota institucional, eh? I si no, més no, el que fa és coincidir en el temps. Mobilització el dia següent es desdiu del que diu una resolució, eh? El dia següent.
Aquesta equació no la compro.
Coincideix en el temps.
No, mira, aquesta equació no la compro i no coincideix amb el temps, primera, perquè fa dues setmanes, el dia que fèiem comissió informativa, de l'últim ple que vam fer, jo em vaig reunir en la sala de plens amb tots els directors dels centres educatius de Lloret, i el senyor Polanco, i la inspectora, i l'inspector de Lloret. I allà el senyor Polanco els va explicar el que jo acabo de dir aquí, és a dir, que s'ha de canviar els paràmetres per aconseguir les màximes complexitats. I se'ls va dir que es treballaria en aquest sentit, és a dir, aquesta línia de treball no s'engega ahir, o avui, no, després de la manifestació.
Jo no estic dient això, jo el que estic dient és que això és un resultat,
no,
també, i que això influeix
a dia d'avui,
en una rectificació.
Sí, però a dia d'avui la Conselleria i Serveis Territorials ha d'aplicar uns paràmetres que estan per un decret. Doncs el que s'està treballant és per canviar aquests paràmetres d'aquest decret. I això és el que es va dir ja dic que fa dues setmanes o tres que van fer aquesta trobada aquí a Lloret. I això se'ls va explicar a tots els directors de centre. Ara bé, ha sortit la resolució provisional i aquesta resolució provisional el que recull són les dades que t'obliguen a aplicar el decret actual. I per aquest motiu surt exclòs Pere Torrent. I el que nosaltres vam dir... El que s'ha de fer és canviar aquests paràmetres per tal de...
S'han canviat els paràmetres?
No, encara no.
No. I per què surt avui el director dient que l'escola Pere Torrent sí que tindrà més recursos?
No, el que ha dit el senyor Polanco és que es treballarà perquè establir aquests canvis de paràmetres perquè tal de dotar d'aquests recursos, sí, que aquesta és l'idea, és que no hi hagi una distribució del tot o res i que hi hagi una distribució de... Et dono recursos en funció de les teves necessitats.
O sigui, que a dia d'avui l'escola Pere Torrent continua igual que ahir.
A dia d'avui l'escola Pere Torrent administrativament
continua igual, no tindrà més recursos.
No, no, no.
Vostè raó, senyor.
No, 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 no.
I per tant tenim...
No, no, aquesta és una interpretació restrictiva que vinguent de vostè em sorprèn.
No, perquè jo estic preguntant...
Perquè jo veig a vostè amb una amplitud de mires i bastant conciliador, no? O sigui, ara el veig una miqueta restrictiu. El que s'està dient és que s'està treballant a la direcció de canviar aquests paràmetres i que anem ben encaminats per canviar aquests paràmetres perquè es veu que no s'està siguent lo suficientment just a l'hora de distribuir aquests recursos. Això és el que s'està dient del senyor Polanco. No està dient que està igual que ahir, no, està millor que ahir, i millor que fa un any, perquè ara s'està treballant amb aquesta línia de canviar aquests paràmetres, que això fa un any no hi havia aquesta idea. Era o tot o res, i ara el que s'està treballant és perquè hi hagi dotació de recursos en funció de les necessitats. O sigui, no està ni pitjor que ahir, i està, jo crec que estem avançant perquè estigui millor que ahir. Aquesta és la conclusió que jo en trec.
Algun sí, altre posicionament des de Podem?
Vuelvo a decir lo mismo que el señor Pacios. Pienso que si no se cambian los parámetros, o sea, estamos en las mismas.
Sí, pero lo que se está trabajando
el próximo
es para cambiarlos.
Curso estando en las mismas.
Sí, pero lo que se está trabajando es para cambiar esos parámetros.
Los parámetros no se cambian un día para el otro. Tiene que haber hay un procedimiento administrativo que te obliga a crear un decreto, a aprobar ese decreto y a cambiar esos parámetros. Y a día de hoy ese decreto no existe. Lo que se está intentando es cambiar esos parámetros. Y ahí estamos. Ahí estamos con la consellería y con los servicios territoriales. Y tenemos, y creo que tenemos la sintonía del señor Polanco, porque ve que este debe ser el camino, no debe ser el todo o nada.
Bueno. És a dir, que es va avançant, sí, d'alguna manera, i que sí. Se suposa que les
Jo crec que s'està avançant, és la meva opinió, i alguns se tenen més restrictiva, però jo crec que s'està avançant, clar que sí.
La prova serà, la prova del cotó
la
serà
prova
el setembre.
Exacte.
Serà
la prova del cotó, aquesta serà la prova, sí, sí, estem d'acord.
I ara que tenim, doncs, representants de tots els grups, creieu que a Lloret li fa falta aquesta consideració, que una escola de primària tingui aquesta consideració com a centre de màxima complexitat? Ho tenen també, tenen centres de primària, ai, de secundària, perdó.
Com és que els centres de secundària Lloret ja ho són d'alta complexitat?
Dos.
N'hi ha dos d'ells que estan ja anomenats com alta complexitat, però és que la realitat és la que és. Al Pere Torrent en tenim 99 vinguts, entre cometes, com diuen, maldits, perquè a mi jo de nouvingut no m'agrada.
Vull dir, són altes i baixes durant
altes i baixes durant el curs. Són 90. Vull dir, això és molt elevat.
Molt.
I, evidentment, necessita dotar aquest col·legi d'uns serveis que a dia d'avui no té. Evidentment, són molt complicats, en Carlos ho ha dit, Lloret és una ciutat molt complicada, vull dir, tenim més de 100 nacionalitats convivint junts. I això, vull dir, els últims casos que han arribat al Pere Torrent, i ho conec de primera mà, són un nen que ha vingut de Gàmbia, que no parla res, només parla gambià, hi ha un nen d'eslovac, que només parla l'idioma d'Eslovènia, i tenen un problema, que aquests nens no es poden posar dintre d'una classe. L'aula d'acollida està sobresaturada. I aquests nens, doncs, bueno, molts pares diuen, no, mi hijo se queda en casa perquè no fa res a l'escola. Llavors, això és el que hem d'evitar. I això és una feinada que hem de fer. I treballar per en aquest sentit. I abans ho ha dit el regidor Saiz, vull dir, potser no estem igual que ahir, tampoc estem en el lloc òptim.
Sí.
No estem, no dic millor, ja saps que dic sempre òptim. No
és estem... que on es voldria estar.
Clar, jo saps que jo mai dic millor, sempre dic òptim. Llavors, el tema...
Per no dir-ho, ho has dit dues vegades.
Vull deixar-ho clar. Però, la tercera no. No hi ha dos sin tres. Però no ara falta, ja... A buen entendor, con poques paraules basta. I el tema quin és? Que hem de treballar tots conjuntament en aquest sentit. I si hem d'anar com vam anar tots junts a la conselleria, doncs anirem, com vam fer amb el conseller Comín, i vam trobar el que vam trobar. Tenim el cap obert i això són resultats.
Esperem que anem a una altra de tot, per això.
Perdona?
Que no torni a passar el que va passar quan vam anar a veure el conseller Comín.
Bueno, no va convidar a dinar, és veritat.
Home, no, a veure, algú...
Carlos,
ho saps tan bé com jo que algú...
Estaria bé que s'expliqués, això, el que va passar, eh?
Bueno, algú el van posar al seu puesto.
Vull dir, crec que quan un va negociar d'anar-hi amb un to negociador i amb un to conciliador i amb ganes de treure un bon resultat, no? I jo crec que torno al principi de la conversa. Si anem tots a una, hem d'anar-hi tots a una i amb ganes de solucionar el problema. El problema existeix, i tots els municipals crec que estan per la feina de solucionar-ho i no de treure un rèdit. Jo crec que és relativament senzill en algun lloc intentar només posar en valor les teves sigles. Escolta, això és un problema que tenim a Lloret, és un problema greu, i el que aquest consistori ha de treballar és per deixar-ho solucionat.
Si es plantegés aquesta possibilitat d'anar tots junts a la conselleria, com va passar amb el tema del CAP, ho farien tots els grups?
I tant.
I tant.
Sí.
I tant.
Sí. I si hem de sortir al carrer una altra vegada, sortirem.
No, ja ho sabem.
Em sembla que de moment el document que va sortir del Consell Escolar Municipal va ser aprovat per unanimitat dels presents.
Sí.
Em sembla que no faltava cap grup polític allà, i em sembla que aquesta és la mostra de que en aquest tema hi ha una unanimitat, hi ha una... Doncs que saben cap a on anem en aquest centre. Però jo el que vull remarcar és que el problema que s'ha d'emmarcar el que és l'educació en el seu conjunt a Lloret de Mar. És dir, això per mi és una problemàtica molt concreta d'un centre, però que crec que les necessitats d'educació a Lloret de Mar són més enllà d'aquest centre. Estem d'acord en que cal més infraestructures d'educació a Lloret de Mar,
no,
per totes les característiques que té. És dir, una població que no que en el cens de nens doncs no baixen, no és com poblacions del costat que sí que estan baixant, sinó que es manté o puja una mica.
No, i tenim escoles de dos línies que s'estan portant en tres línies.
I tenim bons per tot arreu, en els instituts també. Però bueno, nosaltres dins d'aquestes... intentar veure aquesta, el conjunt de l'educació, per això nosaltres a través del nostre grup parlamentari vam proposar dues accions en els pressupostos de la Generalitat, que és la construcció d'una escola i la construcció d'un col·le a Lloret de Mar. I el Parlament, bueno, es va pronunciar. O sigui que sí que estem treballant això, sí que estem fent, cadascú sap el que té que fer i com ho té que fer, i nosaltres dins de les nostres dinàmiques de partit polític sí que també aprofitem el que és l'estructura més enllà de Lloret de Mar per intentar millorar les condicions de la sanitat de l'educació a Lloret de Mar.
Volen afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió? Sobre el tema del Pere Torrent? Si els hi sembla, doncs ho hem dit al principi. Ahir es va fer un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça de la Vila en senyal de condol per les víctimes de l'atemptat terrorista a Manchester i també com a mostra de rebuig en l'atac. Hi ha qui diu que aquests minuts de silenci no serveixen per res o bé que no es fan per altres víctimes, com per exemple les de la guerra de Síria. Què en diuen d'això? Vostès sempre hi són en aquests minuts de silenci, en la mesura del possible, eh? Solen ser-hi, presents. Enric.
Sí, aviam, jo crec que una vida és tant a Síria com a Manchester com a Wisconsin. Vull dir, una vida, i una vida treta amb violència, s'ha de condemnar sempre. Sigui d'on vingui i vingui d'on vingui. Clar, aquí el que estem parlant és que en aquest cas el consistori va convocar un minut de silenci, com s'ha fet amb els últims atemptats, com s'ha fet amb l'accident que va haver de trànsit, com amb l'accident d'avió, i, clar, amb el sentit de que és un fet puntual que ha passat en un lloc concret. Condemnant absolutament el que està passant a Síria, si es tingués que fer, i no dic que no es faci, però si es tingués que fer un minut de silenci cada vegada que passa alguna cosa a Síria, estaríem
cada
tot
dia,
el dia a la porta
dia.
De l'Ajuntament. Uh-huh. Vull dir, és que és així, vull dir, lamentablement és així. Jo entenc que el consistori en aquest aspecte convoca aquest minut de silenci per un fet puntual que ha succeït i un fet que ha tingut un ressò mediàtic important a nivell del món i bueno, i tots anem allà a recolzar-ho, vull dir, que pràcticament els que estem aquí quasi sempre anem. Pràcticament sempre anem en el minut de silenci, els que no els pots per temes professionals no pot anar, però quasi sempre tots anem en aquests minuts de silenci amb un respecte absolut sobre el que ha passat. I torno a repetir, si es tingués que fer per cada vegada que hi ha algun tema a Síria, que estarien tot el dia, que és condemnable, absolutament repudiable el que està passant a Síria, però jo entenc que són fets puntuals i a veure, aquí el consistori és qui convoca i et decidirà qui convoca i quan convoca, però realment, torno a repetir, cada vegada que sigui convocat per condemnar un acte violent i a més si és amb víctimes mortals, evidentment que hi serem.
Jo. Ho dic correctament, quan es fa aquesta convocatòria ve de la Federació de Municipis, crec, no? La convocatòria o alguna
organisme? Sí, moltes vegades t'arriba un correu electrònic de la Federació de Municipis dient, a nivell de tot l'Estat, que convoca aquest minut de silenci i normalment és a les 12, sí, a les portes de tots els estaments públics, de les policies, de les agències de govern, de la Generalitat, arreu.
Compartiu les paraules de l'Enric?
Sí, jo crec que el realment important aquí avui és traslladar el nostre condol, que crec que això és un ànim de tots. Vull dir, és un problema gravíssim, a més absolutament indiscriminat, no és un problema d'un país concret o d'una sessió o d'una gent concreta, sinó que és un problema global. Per tant, és un problema molt complex, d'una molt difícil solució. Ahir estava escoltant que s'han intentat fer estudis totalment tancat, i per tant no té sentit. Són gent segurament amb un problema d'identitat molt gran, que no s'han sabut adaptar al seu lloc d'acollida, però tampoc al seu lloc de tampoc se senten d'on són els seus pares. Jo el que sí voldria dir, i crec que això és important, perquè hi vaig llegir una cosa que em va preocupar molt a les xarxes socials, i és que un veí de Lloret, el qual conec i tinc molt d'apreci, deia que potser ens tindríem que plantejar tancar el passeig i fer unes mesures. Jo el que vull dir és que no podem caure amb la por, perquè si caiem amb la por haurem perdut. hem d'intentar treballar, hem de treballar molt conscientment amb aquest problema, però no podem caure amb la por i hem d'intentar fer la vida normal.
Però és que, Carles, aquest és el seu... Jo entenc que aquest és el seu objectiu i ho estan aconseguint, perquè les mesures de seguretat que s'estan posant últimament per cada esdeveniment que fa Malloret fan por.
Una cosa són mesures extraordinàries per casos concrets i per situacions concretes, i l'altra és viure amb la por diària constant de prendre mesures excepcionals que afectin, perquè hem de fer tancar la platja.
Està a nivell 4 ja és una mesura excepcional, sí, però realment...
4 sobre 5,
clar, 4 sobre 5, i no estem a 5 perquè el 5, i bueno, ja sabeu que jo anteriorment tenia una altra feina, i si treuen el número 5, si declaren el número 5, l'exèrcit és tot el carrer.
Que aquesta és la... El Regne Unit està... Sí, no sé si ja ho estan o estan a punt,
però,
pràcticament.
Però és que el problema que tenim...
Ho estan ja, ens ho confirmen.
I t'ho dic dintre de la més absoluta bona fe, vull dir...
Sí.
Tu te'n vas a França i veus una patrulla de l'exèrcit patrullant pel carrer i és normal. És normal. Te'n vas a Anglaterra, és normal. Déu ens guard que sortís l'exèrcit d'aquí. I amb el sentit de que...
Històricament, quan l'exèrcit surt a Espanya, doncs no és precisament per defensar el poble, és per massacrar el poble.
Però, evidentment, però jo t'estic dient... tenim un munt de recursos...
Estem d'acord, Esquerra Republicana.
Sí, sí, amb això sí.
A veure, t'ho torno a repetir. Tenim un munt de recursos allà tancats que aquesta gent podia estar patrullant i fent la seva feina. Jo ara estic dient que... A veure, és que esteu traient de context... Esteu traient de context el que estic dient.
Sí.
Esteu anant més enllà. Jo us estic dient que hem d'aprofitar aquests recursos que tenim perquè estiguin on han d'estar. Perquè ja t'he dit que França és normal i ningú espera que un militar...
Estàvem parlant del minut de silenci.
Hem parlat de la seguretat, però a veure,
qui ha portat el tema a la seguretat ha sigut el teu company.
I teu?
Bueno, i meu, evidentment. Sí, i meu. Que fa de la segona. Però realment el que sí que preocupa és això, vull dir, a veure, tenim molts recursos que no s'utilitzen i la policia local s'està gastant molts diners, l'Ajuntament de Lloret de Mar, en fer hores, en posar més gent endavant, els Mossos d'Esquadra i tal, quan realment tenim un recurs que no el fem servir. Escolta'm, i a França és una normalitat. Però nomenant, o sigui, dir que passem al nivell 5 d'alerta...
Que és el màxim.
Això ho marca el Ministeri de l'Interior.
Sí, per això t'ho dic, que no... A veure, i t'ho dic amb coneixement de causa, no s'ha marcat el número 5 perquè el número 5 vol dir que ha de sortir l'exèrcit del carrer. I es podria pensar...
Ui, perquè Espanya fa temps que no té atemptats amb víctimes mortals, també es miren aquests indicadors. Home, no n'hi ha...
Jordi... T'ho torno a repetir, amb coneixement de causa, que no es declara el nivell 5.
Les operacions d'atenció d'aquest tipus de gent es produeix més a Espanya que a França. Els detenen aquí i se'n van allà.
No, per això hem de ser molt conscients que el problema, encara que de moment hem tingut la sort de que no ha passat res a Espanya, i Lloret precisament, crec que com a municipi turístic important a Espanya, som objectiu. I llavors d'aquí la importància i la necessitat de que sumem el màxim d'esforços en seguretat. Hem de ser conscients de que les previsions turístiques per aquest any són millors, són bones, i ho són perquè en principi som una destinació turística segura. I des de les administracions...
Vam ser objectiu d'ETA, recordeu-vos fa molts anys. Vam ser objectiu d'ETA amb bombes reals i van explotar. A Fanals, us recordo.
Jo crec que...
Quin any estem parlant?
Sí, pues t'estic parlant... No,
uns 20 anys.
Uns 20 anys, fa. Hi havia governant en Josep Sala.
Jo crec que estem anant...
Molt enrere.
Hi havia governant en Josep Sala, i us recordo que a ple mes d'agost es va buidar la platja de Lloret.
Nosaltres...
A ple mes d'agost.
No, Luca.
Estem parlant ara d'una situació totalment diferent.
Hi ha dota
de serveis de vigilància.
No, el terrorisme és el mateix. És terrorisme.
I fins i tot a la via pública de Lloret, precisament per aquestes qüestions. Però jo crec que no hem de ser tan alarmistes i pensar que la situació doncs, la tenim, diguéssim, estudiada i valorada, i que s'hi destinen recursos. Ja dic, la presència de Mossos d'Esquadra passejant pel passeig marítim de Lloret armats i amb... S'ha vist aquest darrer estiu i s'ha vist aquesta Setmana Santa.
Sí.
I es veurà aquest estiu. O sigui, això no
canvia.
No, ja està aprovat, això. Vindran. Sí, home, vindran. Ja van venir Setmana Santa, eh?
Cristian Fernández, havia demanat la paraula fa estona.
Una miqueta per tornar als orígens de lo que parlàvem, no? El minut de silenci d'ahir al migdia. Els ajudarà alguna cosa a les víctimes o a les famílies de Manchester que fem el minut de silenci? Home, doncs no, clar que no, no els ajudarà pas, però home, jo entenc que és un mínim mostra de condol, no? que és el que hem de fer, i suposo que tant els que van dir per què no i ho fem els minuts cap a Síria també hi eren en aquella plaça ahir al migdia. Vull dir que tots en aquests moments anem, quin passa, cap problema. I sobretot això perquè ens afecta tant, home, perquè afecta el nostre estil de vida, el que tenim tots. Això no ens oblidem que va passar en un concert que anava destinat al públic infantil. Els assistents eren pares i mares amb les seves filles i fills. Podies veure les imatges de 5, 6 fins als 14 anys. Això, evidentment, clar que fa por, perquè tots aquí molts tenim fills i anar al concert amb un d'ells o anar al cinema és una de les coses més normals que poden passar, i evidentment doncs tens una preocupació i t'ho agafes d'una altra manera quan veus aquestes imatges a la televisió. Evidentment, és el que comentàvem abans, tenim una alerta 4/5 i Lloret ara encetem la temporada turística, evidentment que hi haurà prevenció, hi haurà precaucions, i segur que estan treballant els serveis d'intel·ligència el més que poden, però home, deixem-nos treballar, no? I visquem la nostra vida quotidiana el més normal i el millor que sapiguem, només dir això, que la gent pot estar tranquil·la.
Richard.
I amb el tema aquest de les mostres de condol, jo crec que al final cada un mostra el seu condol com vol, i el minut de silenci de les institucions per mi no hi ha cap problema. Cada un és lliure de fer o de demostrar les mostres de condol com li ve de gust, però hi ha una cosa que no és que em preocupi, no vull ser alarmista, però qualsevol millora en el tema de seguretat per mi és imperatiu. Si, com bé ha dit el senyor Jordi Hernández, som una destinació segura, volem seguir sent una destinació segura, i qualsevol mitjà que puguem posar és benvingut en aquest sentit. Jo, això de no ser alarmista, no, mai serem alarmistes, però qualsevol mitjà per millorar la seguretat és benvingut.
Ho ha dit Ciutadans, ara ho diu el moviment independent de Lloret. La percepció que es té de Lloret és que és una destinació turística segura. La percepció és aquesta, no?, que rep cada any o al llarg de tot l'any més d'un milió de visitants.
Es manté
no? aquesta percepció.
Jo només voldria afegir una cosa, que quan el consistori surt a fer un minut de silenci, o quan el Parlament surt a fer un minut de silenci, jo crec que és un acte molt simbòlic, que no està, evidentment no és el senyor Cristian o el senyor Pazios el que està fent el minut de silenci, sinó que és el poble de Lloret qui està fent el minut de silenci, és en representació del poble de Lloret, igual que el Parlament és en representació de tot el poble de Catalunya qui fa aquest minut de silenci, o el govern d'Espanya en el seu moment, quan que segur també ho va fer en representació de l'estat espanyol. Per tant, jo crec que és una mostra de recolzament i de suport moral, que és l'únic que podem fer en aquest cas, no?
José.
Sí, bueno, esto estoy de acuerdo aquí. A ver, el minuto de silencio es un minuto de solidaridad con nuestros vecinos, amigos, etcétera, etcétera. Y lo veo bien siempre. Y recordando lo que de las palabras que decía el compañero de lo que ocurre en Siria, etcétera, es lo mismo podíamos hacer con ellos. Porque cada día tenemos personas que se ahogan en el mar, etcétera, etcétera, huyendo de la guerra de Siria. No vamos a hacer un minuto de silencio por estas personas cada día, ¿no? Porque sería una incongruencia. Pero sí podríamos hacer en muestra de solidaridad con estas personas, y en apoyo a que los gobiernos se impliquen realmente en acogerlos como exiliados de asilo político, por decirlo de una forma.
De hecho, ha habido mociones en plenos esta legislatura en la que se ha votado a favor.
Sí, ya sé que sé, pero que me refiero que lo
y se ha hablado largo y tendido, quiero
pero,
decir.
Pero podemos hacerlo público.
Nos ha hecho público,
y hacer, público que el pleno, ya, pero me refiero, podemos hacerlo público haciendo un acto de decir, bueno, pues cada dos meses hacemos un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento en nombre de estas personas que no, se ahogan en el mar.
De hecho, se hizo un acto en el teatro Open Arms, sí, en sí. el sentido de apoyo y de reconocimiento al trabajo que está haciendo ahí.
Hay gobiernos que asumieron una serie
de compromisos.
De compromisos que ninguno, ni la Merkel, ni el Rajoy, ni ninguno, está cumpliendo. Entonces, nadie se mueve para hacer algo para que esta gente tenga alguna salida. Lo están metiendo ahí en Turquía, en el aparcamiento, a los que caben, y los que no caben en Turquía se los meten en Grecia, y así, ¿no? O sea, y están allí esta gente, pues muriéndose de hambre, de frío, etcétera, etcétera, y los demás todos con los brazos cruzados. Simplemente eso.
Una reflexión solamente. Hace,
Xavi.
Escuchando, no sé qué emisora de radio de aquí de Cataluña, feia una reflexió que a mi em va agradar molt, i poso de reflexió i com comentari, no vull entrar en un debat perquè seria molt llarg. Fa 6 anys de la primavera àrabe va començar a Egipte, precisament, que era una destinació turística, doncs, que ens feia una competència directa, Egipte, Túnez, Algèria, etc. Ara aquesta ja no és una competència, per aquest motiu ja, desgraciadament, ja no és una competència per nosaltres. Però fa 6 anys va començar la primavera àrabe a Egipte, i mirem el recorregut que ha tingut aquest país. Mirem, torna a estar el mateix, torna a governar un militar. És a dir, la primavera àrabe s'ha ido a fer no risc. Què ha passat en Síria? El mateix. Què ha passat a Líbia? El mateix. Pitjor encara. És a dir, que una part de la responsabilitat la tenim també des d'Occident, els governs, no nosaltres, no els ciutadans, sinó els governs d'Occident. Quan fiquen la pota o no tenen que ficar-la. Perquè, clar, l'ISIS, quan va començar a Síria i a Líbia, eren los luchadores por la libertad. No recordem d'això? Estados Unidos decía, i el govern espanyol deia, son los luchadores por la libertad. Clar, el moment en què ja comencen a tocar els nassos aquí, diuen, ja no són luchadores per la libertat, ja són terroristes. Escolta, a mi em sembla que aquest canvi de discurs, depèn de qui toca, em sembla hipòcrita, almenys. Ara s'està dient, es veu que Espanya és un dels grans venedors d'armes cap a Aràbia Saudita. Aràbia Saudita és la que ven armes a ISIS. És a dir, que indirectament nosaltres estem provint d'armes a aquesta gent. No vull polemitzar, simplement d'una reflexió.
És un tema molt llarg, però sí. Ahir mateix el senyor Trump a la tarda estava a Palestina i al matí estava a Aràbia Saudita, no? Evidentment, en dos discursos completament diferents i en dos objectius completament diferents.
I què feia, doncs?
McDonald's, evidentment que no.
Venent armes, evidentment, als saudis. Sí, sí. País que no ha vetat d'entrada als Estats Units.
És evident que és un tema de...
És casualitat, potser no és, no? Però...
D'una complexitat enorme i d'uns interessos a darrere foscos i terribles que se'ns escapen, segur, de totes.
Volen afegir algun altre comentari o reflexió al voltant d'això, del fet de fer aquests minuts de silenci, no? Que són, per desgràcia, cada cop són més habituals.
Jo no us volia dir una cosa a Enric Martínez, no? Perquè jo m'espanto una mica perquè he començat a parlar de que el que no teníem que tenir por i hem acabat parlant de fa 20 anys d'uns atemptats ETA, no?
No,
espantar la gent, Déu-n'hi-do.
Evidentment, és per fer... A veure, aquí s'ha comentat que som una destinació segura i ho som.
Sí, ho som, evidentment.
L'abocament de recursos que s'està fent per part de la Generalitat, per part de responsables de seguretat, és important. Però s'ha de tenir clar que no estem exempts de que ens pugui passar.
No, és evident.
Vull dir, no és posar por a la gent, és ser real amb el que ha passat, i ja ha passat. De fet, va passar fa 20 anys.
Que hem de deixar treballar les institucions i nosaltres tenim una responsabilitat individual pròpia de cadascú, i evidentment l'hem d'assumir, que és no tenir por, perquè si callem amb la por i callem amb la paranoia, evidentment, per exemple, l'atemptat d'ahir, no és un atemptat directe contra la gent, sinó que és un atemptat que aquesta persona s'immola per crear por,
una alarma,
una confusió, i perquè la gent que mora, evidentment, no mora per l'efecte directe de l'atemptat, sinó que mora aplastada. Per tant, és el que intenten crear és la por. I per tant, la nostra responsabilitat individual és lluitar contra això.
Contra el nostre...
I deixar que la gent treballi, que evidentment s'han de prendre mesures de seguretat. Només faltaria.
Ells ho tenen contra el nostre estil de vida.
Però no podem caure en la por, i hem de lluitar contra això. I és el que ens queda, El que ens queda és dir, nosaltres no tenim por. I nosaltres seguirem fent la nostra vida, i seguirem anant a concerts, perquè és que si no ens hauran guanyat.
Cristian.
Sí, no. Primer que ens fa refrendar.
Pregunto.
Procuro no tenir-ne.
Jo t'he fet una pregunta directa. No tens por.
No tinc por d'això.
No tens por d'anar amb un... O sigui, m'estàs dient que tu vas a un concert i no se't passa pel cap que pugui passar. En aquest sentit.
Perdona, Enric, igual que no m'ha passat pel cap que pugui sortir d'aquí, me pugui caure una rajola al cap, o que pugui tenir un accident de moto, no m'ha passat pel cap. Tinc ganes de viure, tinc il·lusió per viure.
Això ningú t'ho treu.
I, evidentment, la meva...
Això ningú t'ho treu, Carlos.
No. Però jo sí que m'ho estan intentant treure. És que aquest és el problema, que m'ho estan intentant treure i m'anego a que m'atreguin això perquè no em vull cantar a casa, perquè l'altre dia vam tenir fa 3 o 4 setmanetes un conato de terratrem, no?
Sí.
A mi em va enganxar a casa
3 o 4, no?
Bueno, és igual,
sí, que van haver-hi diverses rèpliques.
Jo estava a casa,
vull dir,
vaig notar a Pinares, a casa el vaig notar. Per tant, estar a casa tampoc me salvaguarda de res. Vull dir que, escolta, vivim, disfrutem i que, evidentment, les institucions treballin per lluitar contra això i tenen la nostra responsabilitat.
L'exemple tens allà a Bataclan, no? Quan va passar els atemptats. Sí. No me'n recordo exactament quants mesos van trigar en tornar a fer un concert la mateixa banda i tot això. Vull dir, la gent continua sortint al carrer, continua fent la seva vida.
Hi ha un senyor francès que va fer un llibre que va perdre la seva parella, que havia sigut mare feia poc, va fer un llibre que el que ve a dir és que no vivim amb por i que vivim esperança i que no ens hem de guanyar amb la teoria de la por. I això és el que s'ha d'intentar, crec.
Exacte, jo crec que amb això...
Ho hem dit abans, aquesta és la darrera tertúlia d'aquesta temporada, tenim l'estiu a tocar i us volia preguntar quins plans teniu per aquest estiu. Ja sé que em direu que heu de treballar molt i molt, però parlar de l'estiu i llevar-se ben d'hora, no? I parlar de l'estiu és parlar també de vacances, ara parlar, no?, de vacances, de destinacions, de diferents temes. Com són les vostres vacances ideals?
A Lloret.
Bona resposta.
Populista.
No, a veure, una...
El que voleu explicar, evidentment.
En plan conya, quan surt a Sol de Lloret, jo que sóc de fora de Lloret i sóc de terres endins, de més enllà de l'Ebre, quan me diuen, tens molta sort perquè estàs a la Costa Brava. Dius, és que una cosa és venir de vacances aquí i una altra cosa és viure aquí. De totes maneres, el de les vacances, almenys el meu, que és una cosa és la idíl·lica, i una altra cosa és la realitat, jo contaré la realitat, que és el més palpable. La família, evidentment, jo tinc els pares que estan a 1.000 quilòmetres d'aquí, ja és gent gran, i procuro un cop a l'any anar-hi cap allà perquè és gran i toca.
Ja com eres el cocido maragato?
No, el cocido maragato no és del Bierzo. És de la maragateria, és Astorga, jo soy berciano i...
Home, un poco berciano sí que...
El botillo.
Podem saber més plans de vacances?
Les idíl·liques, jo crec que aquí a tots ens agradaria passar 3 o 4 dies sense saber res dels telèfons i de les xarxes.
Això és molt important,
jo crec que això
no sé
seria...
si ho fan.
Jo
no
crec
si
que això,
fan,
a dia d'avui, pràcticament o és impossible o com a mínim no ens ho podem permetre.
Jo fa 20 anys que no ho aconsegueixo.
És com una desintoxicació que no podrem fer mentre estiguem aquí.
I menys si ets autònom.
Però almenys una estona sí, no?, quan estem de vacances.
Sí,
no, jo estic parlant de les idíl·liques, Rosa.
De les idíl·liques,
de les idíl·liques, que aquí, a veure quin és el guapo que s'ho pot permetre.
Doncs jo, a part de treballar tot l'estiu, que és quan més feina tinc, en temes de preventius i temes sanitaris i demés, aquest any ens hem proposat amb la meva dona fer una part del Camí de Santiago, desconnectats. Volem fer el camí...
De veritat, desconnectats.
Perquè vull dir, el telèfon es quedarà apagat.
Però caminant o en cotxe?
Caminant.
Vale.
I farem segurament el camí portuguès, que comença a Tui, a la frontera amb Portugal, i fins a Santiago són 5 dies, i aquests 5 dies espero, si més no, el mes de setembre, aconseguir fer-ho. Telèfon apagat a la motxilla, i que no, o sigui, Jordi, no convoqueu ple al setembre ni de primera ni de segona setmana, deixem-lo per la tercera, que si no em foteu l'aire als plans.
A veure, a finals de setembre, principis d'octubre, què tenim?
Potser és per una votació molt important, vull dir...
Per suposat que vindré a votar perquè ja...
Per correu.
No, que aquests no els compten.
No, perquè vaig signar el dia de Sant Jordi, vaig signar pel referèndum.
En principi l'octubre hi haurà una...
En principi? Sí. Si no hi ha cap si no canvi, hi ha, estem si no parlant de principis d'octubre, sí, no? Sí,
jo ho faria el 12 d'octubre.
Sí, no?
Sí, eh?
No,
que és, per més, que és festa.
És el dia, és el dia de la liberació, no?
No, 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 ah, no, el dia de la liberació era l'1 d'abril.
Ah, l'1 d'abril, és veritat, és veritat.
De 1939, sí. Que va ser l'última ciutat que va caure més del fascisme va ser Madrid.
Això dona per una altra tertúlia, Rosa.
Això dona per una altra tertúlia, però en qualsevol cas...
Pau de vacances, no?
Volem saber més plans de vacances, si els voleu, us voleu compartir, evidentment.
És que no en tinc. Jo tinc plans de vacances.
S'han de fer, les vacances s'han de fer encara que siguin petites.
Com sabeu, jo treballo en turisme i volia aprofitar per agrair a la meva empresa que m'hagi deixat venir avui a la tertúlia i, perquè ja estem en plena temporada i vull aprofitar per dir que desitjo a tothom una bona temporada que afortunadament pinta molt bé, tots els indicadors són molt bons, es veu un altre ambient de poble i de la gent en relació a l'any passat, crec que això ens beneficia absolutament a tots i per tant els que puguin fer vacances, que Lloret crec que és molt poqueta gent, que els gaudeixin i els altres a treballar a tope i els farem a l'octubre.
I Carlos, com serien unes bones vacances per tu?
Jo ja els he fetes.
Ja estan fetes.
Sí, jo els tinc fetes.
Millor.
Però tinc fetes.
Òptimes.
Òptimes. No, jo no tinc pas problemes en dir la paraula aquesta, millor.
Per al·lusions també explicaràs les teves vacances.
Les vacances, bueno, amb família, amb la gent que estimes i intentant fer coses diferents, no?
Jordi diu que no fa vacances, que no fa vacances mai, i que fa 20, quants anys fa que no pots apagar el mòbil?
Des de que sóc autònom farà 18 anys. Doncs no, els autònoms no tenim vacances. Tenim dies sueltos, però no tenim vacances.
Doncs això, un bon dia de vacances com podria ser?
No, estar amb els meus, m'és igual on sigui. Jo estic amb els meus i estic molt content. Puc estar amb els meus a casa meva i estic la mar de bé. Que és el meu somni ideal, és estar
sí?
a casa i...
Tranquil·lament.
I ara vaig aquí, ara vaig allà, ara... Amb això en tinc prou.
Richard, per al·lusions.
No hi ha plans de vacances. Hi ha temporada estiuenca preparant-la i ja veurem al final de la temporada què és el que fem.
Com fas les vacances?
Normalment a l'hivern, però a dia d'avui no.
Com tot Llorateca,
sí, no?
L'hivern.
I quin és un bon pla de vacances per tu?
Com bé has dit, desconnexió.
Ho aconsegueixes?
Difícil, però desconnexió.
És tan fàcil com apagar el mòbil, eh?
Anda, que sí,
no és tan fàcil.
Ja, el gest és aquest, eh?
Sí.
Mira que sí, nosaltres hauríem de prendre les altres destinacions turístiques, macho, anirien a dos veles, perquè amb nosaltres
no es guanyarien la vida.
Nosaltres.
Jordi.
Com han dit més d'un, parlar de vacances a Lloret a l'estiu és per afortunat. El que més ens preocupa ara i és que vingui una bona temporada, com és la previsió, que no tinguem cap ensurt i que tot vagi molt bé i arribarà l'hivern per fer vacances i pensar què fer.
I quin seria un bon pla de vacances?
Qualsevol, estar amb la teva gent, desconnectar una mica si es pot. De fet, aquest abril he fet les de l'any passat, que no vaig poder fer, i al final vaig aprofitar una boda d'una amiga a Tenerife per fer 8 dies, que han estat molt bé.
Això està molt bé.
O fer el Pelegrí de Tossa, que el va fer.
Vas fer el Pelegrí de Tossa,
sí,
aquest any?
No, el passat.
El 2007.
No, feia molt mal temps i no em vaig atrevir aquest any.
Doncs està molt bé fer el Pelegrí de Tossa, home. Sí. És una bona experiència. Anada i tornada?
En família, no, només anada.
L'anada.
Ho vam fer en família, va ser molt maco.
És una experiència, eh?
Ja t'ho dic jo, experiència, eh? Xoriço, pa, ens ho vam passar de conya. El moment del dinar ens ho vam passar de conya.
És una bona tongada, és una bona caminada.
42 quilòmetres.
40 passejada.
Sí, cuando llegan a Santa Coloma ya han muerto todos. Yo lo sé porque yo antes vivía en Santa Coloma.
Juan José, ¿y por usted? ¿Cómo sí, serían no, las buenas vacaciones?
Yo soy jubilado y entonces tengo la suerte de que durante todo el año solemos hacer escapadas mi mujer y yo de 3-4 días. No hacemos vacaciones en general. Y lo que sí que aprovechamos, tengo la suerte de vivir en un sitio que es mar y montaña. Y tengo las vacaciones en verano en casa con la familia.
¿Mar y montaña?
Sí, sí, o sea, yo vivo ahí en la Font de Sant Llorenç, sí. Y tengo el mar a 800 metros en Calacañellas. O sea, vivo en casa mejor que en ningún sitio. Mejor que en ningún sitio no estoy.
Mira, en Calacañellas también tienes la Picard.
Sí.
Venga, molt bé, molt bé.
Doncs això, ja per acabar i molt ràpidament, el desig per aquest estiu quin seria? Per aquest estiu a Lloret de Mar.
Que tothom tingui una bona temporada i podem gaudir d'unes bones vacances a l'hivern.
Les perspectives a hores d'ara són bones, eh?
Sí, sí.
Tot fan indicar que serà així.
Ho sé, ho sé.
Que tothom,
que tothom coincideix? Que tothom pugui...
sobretot... ahir el...
No, una cosa. Mo.
Xavi.
Perdona, Cristian.
Treball, salut.
I amor.
Xavi.
No, ahir estava repassant les xifres d'ocupació hotelera de Lloret de Mar al mes de gener i al mes de març, que són les úniques que estan publicades, i la realitat ens diu, la realitat, no dic el que tots desitgem, la realitat de gener i de març és que l'ocupació ha baixat i les presentacions han baixat.
Sí, però per unes dades molt clares, perquè realment hi ha hotels que han tancat per fer reformes i evidentment no les poden fer amb gent dins.
A veure, jo el que estic dient és
que ben
la realitat diu això. Jo després veurem.
Sí, però a vegades per donar un pas cap
endavant s'ha de donar un pas enrere.
I aquest és un bon indicador que les coses estan funcionant.
Les xifres han baixat un 50%.
Sí, però quants anys feia que no es veien hotels fent remodelacions i fent tot el que
aquest és un
indicador, la inversió privada en els hotels és molt important.
S'han posat les piles. Ja, del que portem parlant molts anys, per fi sembla que s'estan fent les coses com Déu mana. Però clar, és al principi costa tot.
Més desitjos per la temporada?
Bueno,
ja ho hem dit, no?
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Doncs senyors, s'acaba el temps de tertúlia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dimecres més. Ara, com diem, s'acaba la temporada i tornarem després de l'estiu i podrem parlar de com ha anat tot plegat. Moltíssimes gràcies per ser aquí aquest dimecres.
Bon dia a tothom.
Bon dia
a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies.